A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 13 minuts, com els dèiem, avui tindrem MADEC per partida doble. Programa doble amb temes diferents, però a la tercera hora podran escoltar el senyor Josep Chies, l'home que ha estat darrere d'aquesta marca turística, diguem-ne, més o menys qüestionada, en depèn de l'àmbit i en depèn del lloc i per depèn d'aquí, però en qualsevol cas la va presentar ahir a l'hotel Submarítim i avui abordem, diguem-ne, de nou, però segurament amb perspectives també noves respecte al darrer cop, una qüestió que en època de crisi cada cop es fa més evident, que és la qüestió de la formació. Entès així d'una forma molt, molt genèrica, molt global, i molt probablement també tindrem ocasió de mostrar alguna altra especificitat sobre aquest assumpte. Saludem la Susana Gómez. Susana, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Saludem també el senyor Joan Peraire, de Peraire i Associats. Senyor
bon
Peraire,
dia.
Bon dia, bona hora. Saludem també a Pau Gimeno, de Grup Conducta.
Bon dia,
bona hora. Començarem per, en aquest cas, el senyor Peraire, l'havíem tingut en anteriors ocasions,
sí,
en aquesta mateixa taula. Pau Gimeno, sí. Què és Grup Conducta i des de quan i quins són els objectius, diguem-ne, finals de l'empresa?
Grup Conducta és una consultora integral de formació amb seus a Barcelona, Madrid i València, i la nostra funció és a facilitar les eines necessàries perquè les empreses, els ciutadans, portin a terme accions formatives tant a nivell ocupacional com de formació continuada per personal actiu.
D'acord. Ara, si haguéssim de definir en l'època en què estem què és una acció formativa, com es podria definir?
Bé, genèricament una acció formativa és un estadi, és un d'aprenentatge a partir del qual la persona, una vegada superat aquest estadi, augmenta la seva competència professional. En els temps que corren, també està sent una eina necessària per reorientar carreres professionals, per reorientar perfils, donat que estan havent-hi canvis molt profunds a les estructures de les companyies, de les empreses en general, més enllà de la conjuntura econòmica. La conjuntura econòmica, més endavant faré algun comentari al respecte,
sí.
Està portant unes conseqüències, però la formació en general, la formació dels adults, sobretot, estan havent-hi una sèrie de canvis molt importants de models que en podríem parlar més.
D'acord. Em permetran que sigui molt tendenciós d'entrada, i la pregunta és pels dos. La gent que val, la gent formada, la fan fora també?
També.
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 Estic d'acord.
També. Per què?
Bé, perquè d'entrada la formació no és una garantia de res. La formació és un increment de capacitats, un increment de coneixements, i moltes vegades això, per desgràcia, no està lligat amb l'evolució de l'empresa. És a dir, una empresa amb gent formada pot funcionar millor, evidentment, però una empresa amb gent formada no té per què tenir la garantia al 100% de que es mantindrà dins el mercat.
D'acord. Va per aquí, el raonament?
Estic totalment d'acord. Estic d'acord.
I si volen, hi afegeixo. Com es ven la formació si tampoc no és garantia de res?
Home, a veure, com es ven la formació? Molt bona pregunta. D'entrada, la formació...
Vist de la manera més, diguem-ne, més obertament pragmàtica
i més explícita
de tot, eh?
Sí, sí. A veure, d'entrada, la formació, jo diria que no està en una venda com una necessitat d'una empresa. És a dir, l'empresa ha de detectar necessitats dins de les persones que la conformen per donar-los una capacitat, un increment de capacitat, pel que sigui, perquè necessiten doncs entrar en un mercat que fins ara no hi eren, perquè necessiten gent més formada, que seria, diguem-ne, el més obvi, i des d'aquest punt de vista, aquestes persones o aquesta empresa comença a buscar uns perfils determinats, busca els perfils dins de l'empresa, lògicament, no sempre hi són al 100%, i aquestes mancances s'han de cobrir amb formació. I llavors és l'empresa la que busca cap en fora qui pot donar aquesta formació.
D'acord, senyor Jiménez, us havíem deixat a la meitat gairebé d'un raonament.
Hi ha un element que ha variat molt des de l'any passat, sobretot les empreses han reduït molt la seva estructura humana i han reduït personal. I el que anys enrere era l'element capdalt per fer un curs de formació en una empresa, que era sobretot el cost de la formació. A dia d'avui, si sumem que els costos salarials els darrers 10 anys han pujat, estem en un país que ha tingut un benestar important, si sumem que hi ha hagut un sobrecost del cost de les persones, per dir-ho d'una manera, afegit al fet de que les estructures estan molt reduïdes, les empreses tenen les plantilles justes, avui en dia organitzar un curs de formació costa molt. És a dir,
implica un trasbals organitzatiu,
important.
Voleu dir?
La formació, els que ens hi dediquem, sempre hi hem de fer, que és una inversió a curt, mig i llarg plaç.
Bé, gairebé el que diuen els pares als fills, no els diuen que han d'estudiar, oi?
Efectivament.
Això és una inversió de futur.
Efectivament, però aquesta filosofia s'està una mica contradint ara mateix amb la situació quotidiana de les empreses, on treure un número determinat de persones de la producció per tancar-los en una aula a fer un curs de formació, doncs resulta un impacte econòmic important i operatiu. No. I aquí també ens estem trobant en dificultats. Estem en un país on hi ha molta oferta formativa, hi ha grans consultores i grans formadors a tots els nivells. Tenim un ventall de possibilitats a nivell econòmic, ajudes, subvencions, de tota mena, en tots els nivells de l'administració pública està entregant, està facilitant subvencions per la formació. Però després ens trobem la realitat, i és que un petit empresari que tenia 5 treballadors a dia d'avui està amb 2 o amb 3, i fer una formació mínimament estructurada li suposa inclús una reducció en la seva producció d'aquella setmana o d'aquell mes. I aquesta és una lluita que tenim ara.
Per tant, no es tracta no tan sols de poder-ho justificar, sinó que en la vida real, diguem-ne, això pugui quadrar amb el desenvolupament de l'empresa en una època de crisi com aquesta. Els anava a preguntar també, a part de... I tots els matisos que vulguin, però una més. Què és preferible, un treballador ben format o un treballador amb bona actitud?
Un treballador amb bona actitud, perquè aquest treballador amb bona actitud
es formarà.
Hi ha hagut un canvi de paradigma en aquest sentit, i estic d'acord. Fa 15 anys el que més es valorava en un procés de selecció de personal era l'aptitud, la capacitat de fer les coses, d'acord?
La voluntat...
Efectivament. Hem estat molts anys amb un atur relativament baix, en l'època de bonança, on el que trobaves en els desocupats, el que trobaves eren perfils on l'aptitud, la seva formació, no era res de l'altre món, però en canvi sí que mostraven unes actituds molt adients per desenvolupar el treball. I aquí van haver-hi ja molts canvis amb la manera de seleccionar per part de les empreses. I a dia d'avui això s'ha arrossegat, malgrat que el mercat laboral a dia d'avui, com una frase una mica dura, però pots escollir quan estàs seleccionant, lamentablement, no? Hi ha moltes persones a l'atur. Però sí que es busca cada cop més la part actitudinal. L'empatia, el lideratge, el ser capaç de sumar, més enllà de les habilitats i destreses que tingui per fer la feina, perquè per això està també la formació, per desenvolupar-les.
Si es busca...
És que voldria afegir una cosa reprenent
el fil anterior.
Sí. Jo diria, quan comentaves el tema de la formació des d'un punt de vista de buscar-li aquest rendiment, allò que estaves explicant abans, jo diria que anant enrere, és a dir, no ens situem en el moment crític actual, sinó anem uns anys enrere. La gran problemàtica que hi ha hagut amb el tema de la formació és que la formació no s'ha valorat en absolut per part de les empreses. És a dir, la formació, va haver-hi un moment, i estic parlant dels principis entre el 2000 i el 2005, en què fer formació semblava que era un premi per la gent. Val? Llavors, des d'aquest punt de vista, el premi, en fi, no sé si és molt adequat com a premi, però jo crec que les empreses van invertir molt en formació, i estic totalment d'acord amb el que deies, vull dir, des d'un punt de vista de l'administració, la quantitat de diners que s'han abocat a la formació ha estat considerable, molt considerable, però en canvi el que ha estat l'avaluació de l'aprofitament d'aquesta formació dels treballadors no s'ha fet en absolut. És a dir, tu podies fer un curs, sobretot si eren formacions externes, a través d'entitats. Aquest curs de formació que es feia a través d'entitats no tenia una valoració de dir aquesta persona l'ha aprofitat, aquesta persona no l'ha aprofitat. Més concretament, s'ha valorat per presència i no s'ha valorat per exàmens. I diguem-ho així de clar. Eh? I això, esclar,
és clar, comportat... més per assistència que no per aprenentatge de coneixements.
Exacte, exactament.
Sí?
I això ha generat que finalment el tema formatiu està caient amb un desprestigi total, perquè des d'un punt de vista d'empreses, la gent, no tota, però sí, alguna gent ha anat a escalfar cadires i després això no s'ha reflectit en el funcionament del dia a dia de l'empresa.
Que hi ha gent que ha anat a cursos i veritablement com si no hi hagués passat.
Efectivament. Sí. Hem de pensar que des d'un punt de vista estructural hi havia elements com la seguretat dels treballadors, com el respecte pel medi ambient, per aspectes com la sostenibilitat de l'activitat productiva, que l'any 95 aquest país no s'havia regulat mai res. I de cop i volta comencen a aparèixer normatives que es diuen transversals, que afecten a tots els treballadors, a tota la població, i que comporten, a més, el desenvolupament d'accions formatives obligatòries per un perfil molt ampli de la societat. Parlo de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, per exemple, que va fer que en aquest país entrés en la dinàmica de fer formació obligatòria perquè no existia. Jo porto des de l'any 95 ficat al món de la formació, sí, i formació de veritat el feien els quatre buques insígnia del país i l'administració pública. Però
un parèntesi, senyor Gimeno. Sí. És bo que des de les institucions hi hagi una certa intenció d'una formació obligatòria per als treballadors?
Necessari.
Això és necessari?
Sense cap mena de dubte. D'acord. Sobretot amb activitats específiques com el tema de la seguretat en el treball, a la prevenció de riscos, on hi ha en risc la integritat de les persones.
Que això, que això està regulat.
D'acord. Però voleu dir que malgrat això...
Això ha derivat a que s'ha fet molta formació, moltíssima formació, i una part important d'aquesta formació molt innocua, molt per donar compliment a normatives, molt per cobrir expedients, molta per evitar actuacions d'inspecció de treball, etc. Això en àmbits on la formació està perfectament regulada, arreglada, etc.
Voleu dir molt poc utilitzable en la vida real?
Efectivament. Al final, un dels objectius, i amb això ja passo la paraula, l'objectiu principal de la formació d'adults, de personal actiu sobretot, és garantir la transferibilitat. I la transferibilitat és l'aplicació dels coneixements assolits a l'aula al lloc de treball. Aquesta és la missió principal.
D'això sentiu? Transferibilitat?
Efectivament. És un palabro, com deia.
Sí, és un palabro d'aquests que escolten. Diguem-ne que tots d'alguna forma hem aplicat a la nostra vida, oi? Però diguem-ne que és un dels fonaments dels cursos, clar, obvi.
Des d'aquest objectiu inicial raonable, que aquesta és la el què de la filosofia, fins al que es fa, hi ha molta formació.
Oi que em permeteu la lleugeresa? Que hi ha cursos que no serveixen per res?
No, hi estic d'acord.
D'acord, doncs vinga.
No hi estic d'acord. A veure, tots els cursos serveixen per alguna cosa?
Fins i tot els que no serveixen, probablement.
Diguem que fins i tot els que no serveixen, si tenen aplicabilitat.
D'acord.
És a dir, un altre problema, ara prescindeixo una mica de l'obligatorietat dels cursos que són per llei, per desenvolupament, que s'han de donar.
Aquells cursos que els treballadors han de fer, perquè en qualsevol cas s'ha de seguir una normativa estricta.
Vull dir, oblidem-nos d'aquests, perquè aquests s'han de fer i s'han de fer.
Sí, sí.
Val? Els cursos de participació de gent, entre cometes, voluntària, dic entre cometes, perquè jo m'he trobat donant cursos en què m'ha vingut un parell o tres de persones i m'han dit, jo vinc aquí perquè m'han dit que vingui, i amb prou feina sabia quin curs venia, la qual cosa doncs ja veus amb quina motivació apareix aquella persona pel curs, però deixant a part això, jo diria que també moltes vegades les empreses han pecat d'una sobreformació.
Aquí.
I estic totalment d'acord amb el que deies. A veure, la formació és bàsica si després és aplicable, perquè si aquesta formació no és aplicable, a lo millor el resultat final és desmotivador en lloc de ser motivador, perquè veus una sèrie de coses que després te'n dones compte que potser tu dins de la teva empresa no les pots aplicar, llavors això resulta encara és més frustrant.
D'acord. Per tant, hi ha hagut uns treballadors que han estudiat el que sigui i que després hem vist que en la vida real de l'empresa no han pogut aplicar res del que...
Perquè l'empresa té una història, perquè l'empresa té una cultura que potser allò que ells han anat a fer després no és aplicable. I és clar, llavors això des d'un punt de vista del que deia jo al principi, l'empresa ha d'analitzar què és el que és necessari, resulta que l'empresa no ha analitzat, és a dir, l'empresa li ha arribat un fulletó de llistat de cursos i ha dit aquest m'agrada, aquest no m'agrada i aquest d'allà, doncs mira, és molt bonic, a veure què fem. quan el que havia d'haver fet era analitzar prèviament les necessitats que ella creu que ha de tenir el seu personal i formar-lo en aquesta línia. Jo sempre dic el mateix, a veure, les empreses poden ser més participatives o menys participatives, però poden funcionar perfectament tant unes com les altres. El problema és quan una empresa que, diguem-ne, té una tendència menys participativa, és a dir, que té una estructura d'empresa molt més jeràrquica, no molt, més jeràrquica, vol donar cursos que estan enfocats a una participació gran per part de la gent. Però, esclar, llavors això és contraproduent i és contradictori. Vull dir, si funcionem d'una manera, no estiguem ensenyant a funcionar d'una altra. I aquí és també un dels problemes que s'ha generat en el tema de formació. I ho dic perquè, bàsicament, el nostre àmbit d'actuació, a banda de temes d'assessorament, està lligat amb temes de gestió de recursos humans i gestió de qualitat. I aquests temes no són obligatoris, vull dir, com el tema de riscos i de seguretat. Vull dir, aquests el qui va i va perquè vol o perquè l'ha enviat l'empresa.
Aquests són els temes d'iniciativa pròpia
o de l'empresa, o d'interès del personal que li diu a l'empresa, escolta, m'agradaria anar-hi, i l'empresa li diu que sí. I esclar, després dius, bueno, i quina aplicabilitat té això? I llavors és quan un gran interrogant plana sobre el cap d'aquesta persona.
No? Anau a apuntar també, senyor Gimeno.
Jo moltes vegades he tingut converses amb empresaris, i quan parlo empresaris, parlo inclús de molt petits, que tenen 4 o 5 treballadors, que jo sempre he trobat a faltar que el mateix nivell d'exigència a mi com a un proveïdor extern, com a un formador, se'm té durant el procés de selecció d'aquest proveïdor, demanant-me un pressupost que sigui ajustat econòmicament, quins continguts penso impartir, quin currículum tindrà el formador. Jo sempre l'he dit als empresaris, i perquè aquesta tensió baixa amb dos passos que queden a posteriori, que sota el meu punt de vista són més importants, com és avaluar què succeeix en el curs, quina qualitat s'està oferint del curs, i la tercera part, s'està aplicant el que les persones han après al lloc de treball, estem millorant la productivitat, crear indicadors per mesurar si la formació ha funcionat, no és gens complicat, no és enginyer, és ben senzill. Hi ha inclús indicadors d'olfacte, no han de ser quantitatius, els comandaments intermitjos, el propi responsable de l'empresa pot veure si hi ha hagut una evolució o no, però no hi ha una cultura de calibrar realment si tot el procés s'ha tancat correctament. Ens centrem molt en què em costarà, quin currículum tindrà el formador, si m'ho podré subvencionar o no, i després a partir d'aquí el que passi a l'aula, doncs bé, es relativitza, la qualitat no es calibra, i el que és més important, què succeeix al lloc de treball una vegada la persona ha estat formada, ha augmentat la seva competència professional, ha millorat en les seves habilitats de la mena que siguin, això està afectant la productivitat de l'empresa?
Perquè vostès com a empresa, com a assessoria, reben, hem de suposar, un cop el curs acabat, diguem-ne, l'opinió del client, del contractant, de dir, mira, escolti'm, això està funcionant molt bé, o no acostumen a dir gran cosa?
Depèn.
Les empreses un
depèn.
Cop...
Depèn. Les empreses amb les quals tens ja un contacte repetitiu sí que, evidentment,
s'entra en una relació...
Va donant una relació, et va donant un feedback d'informació. Les empreses que són unitàries, m'entén? Vull dir que en absolut et donen cap mena d'informació, però és que és una mica el que comentava al principi, vull dir, aquesta manca de primer d'avaluar els assistents. Evidentment, ara no parteixo de la base d'avaluar el formador que s'ha d'avaluar, eh? Mm-hmm. Això, ara estem parlant de la formació i l'aplicabilitat. Avaluar el coneixement que ha rebut l'assistent. I a més, després hi ha una altra qüestió. A veure, el tema de formació té com una espècie de grill, de parrilla, que és primer formar, després apoyar en les noves facultats o en els nous coneixements que ha rebut aquesta persona perquè vagi agafant confiança, perquè si no ho aplicarà, i després, finalment, deixar que aquesta persona, amb un marc concretament delimitat, pugui actuar de manera més o menys autònoma. I això, tal com deies tu, requereix uns indicadors. Si no hi ha indicadors, com sap l'empresa, primer, si la formació que ha rebut aquella persona és la que s'esperava? Segon, si l'aprofitament que ha rebut aquella persona és correcte? Tercer, suposant que els dos primers siguin veritat, qui li està donant un apoi, un suport, perquè aquesta persona vagi desenvolupant aquests nous coneixements i, per tant, vagi augmentant la seva funcionalitat dins l'empresa. I finalment, finalment, doncs, que aquesta persona sàpiga el marc d'actuació del qual no se'n pot sortir i dins del qual pot treballar de manera totalment autònoma. I això no hi és. Això no hi és.
Si no es té clar això, no val la pena plantejar-se un pla de formació en una empresa? Si no es té clar, diguem-ne, tot aquest procés, bueno, que ha de seguir...
Però és que el pla de formació vindria també en funció de l'anàlisi de, dels llocs de treball i de les mancances de les persones que estan als llocs de treball.
No, us ho pregunto perquè la reflexió que deixen sobre aquesta taula a vegades dona la sensació que les empreses tampoc saben molt bé a vegades què els pot fer falta. No, algunes empreses.
I empreses, clar, no, i empreses, no, no generalitzem.
Com en tota la vida.
Com sempre, els segments determinen les actuacions. Ah. És a dir, la microempresa, quan es planteja la formació, no fa un pensament global anual. La microempresa, primer, tracta de que les persones es formin amb aquelles activitats que són d'obligat compliment, i a partir d'aquí, més per una oferta que rep d'accions formatives, farà cursos addicionals als obligatoris, però no perquè tingui una filosofia de pla de formació.
D'acord.
Parlo de la microempresa, de l'empresa més petita. D'acord? A partir d'aquí, des del moment en què l'empresa ja té la figura del responsable de recursos humans o l'àrea de recursos humans, sigui quin sigui el seu volum, perquè cada cop aquesta figura està apareixent en empreses més petites perquè el capital humà és clau per desenvolupar una activitat, llavors ja et trobes altres circumstàncies, et trobes bones, correctes deteccions de necessitats formatives, d'altres més justetes, i d'altres empreses molt grans, i jo podria parlar sense dir noms de casos de clients de grup conducta, amb milers de treballadors que estructuren la seva formació de manera reactiva, és a dir, organitzen què volen fer en funció de l'oferta que reben de proveïdors, o sigui que hi ha una tendència en funció del segment en el que estigui l'empresa, però també i això va per persones i va per àrees i va per filosofies. També hi ha sectors molt orientats a la formació, que per ells és un element cabdal, sector salut, sector tecnològic,
automoció,
on tenen uns estàndards de qualitat altíssims, i després et trobes segments com podrien ser construcció, metall, on el plantejament va una mica diferent. Són més, com dic jo, reactius a la formació. Hi ha formació que la tenen que fer encara que no vulguin, perquè és obligat compliment, i ho van complementant a mesura perquè van rebent oferta formativa, al sector hi ha molta oferta formativa, i van fent accions formatives.
Quan diuen vostès molta, volen dir massa també?
Sí, bueno, aquí també hauríem d'entrar en un altre terreny, que és
quan es parla d'oferta formativa així,
exacte, que és el tema de la formació. La formació com a tal i qui està impartint la formació. A veure, en el nostre cas, evidentment no, perquè en el nostre cas,
vostès són dues empreses
que ens dediquem a aquest tema. Ja reparteixo el tema de formació, tema d'assessorament en el nostre cas. Però te'n dones compte, al llarg del temps, jo porto des de l'any 96, o sigui que també ja porto uns quants anys, que veus que hi ha gent, i ho dic així amb tota la bona voluntat, que fa formació treballant en una empresa i que fa un o dos o tres cursos a l'any, i que això, fent broma, li serveix per pagar-se les vacances d'estiu. Gent que està dins d'una empresa treballant com a professional d'aquella empresa. O sigui que no es dedica a la formació, sinó que en un moment determinat, doncs, perquè té un contacte pel que sigui, doncs sap que amb alguna entitat, amb algun lloc, doncs que
podrà
al cap
fer
de l'any, durant cada any, doncs un o dos o tres cursos li cauen, i mira, això és un sobresou que ens va a la mar de bé. No vull dir que no siguin bons. No estic dient això. Estic dient...
Esteu parlant d'una certa picaresca, per
exemple. Bueno, estic dient que hi ha un cert intrusisme dins del sector. No picaresca tampoc, perquè potser tampoc és la paraula.
D'acord.
Intrusisme.
Doncs intrusisme.
I llavors, clar, això també és un element que, amb aquests indicadors que estàvem parlant, si això no funciona, a qui se li demana responsabilitats? A ningú, perquè, mira, aquest senyor ja té les espatlles cobertes, que dic jo.
Tot i que acabeu de definir també que hi ha professionals bons.
Sí. Que... No, per suposar.
Encara que practiquin l'intrusisme,
Sí, home, sí, d'acord. No estic dient que siguin dolents.
No.
Però dic que al final,
sí,
a qui se li demana responsabilitats? Però, esclar, a ningú. Perquè aquest és un senyor que pot ser que...
Sí.
Pot ser que, per exemple, pot ser que conegui molt el tema, però des d'un punt de vista docent ja hi hagin unes certes mancances,
sí, sí.
Des d'un punt de vista
comunicatiu... No necessàriament un bon professional és un bon mestre.
I és un bon comunicador. I per tant, des d'aquest punt de vista, això és un altre element que s'ha de tenir present. I que hi ha, tornant a la pregunta aquesta, hi ha molta oferta també derivada de totes aquestes coses.
Molta oferta paral·lela, per dir-ho així.
Paral·lela, exactament, amb aquest tema.
Sí. És cert?
Des del grup Conducta tenim una visió i és que trobem que hi ha una gran quantitat d'oferta formativa en el mercat,
pública i privada,
de tota mena, sobretot en l'àmbit de matèries que en diem transversals, les que afecten a qualsevol treballador, sigui quina sigui la seva ocupació, amb cursos molt preestablerts i predefinits, tancats. En matèries transversals, doncs, és acceptable, no hi ha cap problema, però que n'hi ha molta mancança d'oferta formativa realment a mida. A mida de les característiques de l'empresa. El mateix curs no li té per què servir igual a un senyor que està en un magatzem treballant, al que està en una planta productiva o al que està a sobre d'un taxi. És a dir, trobem molts supermercats de la formació, on hi ha productes perfectament empaquetats, amb un merchandising maquíssim, amb uns prestatges molt macos, amb molta marca, amb descomptes increïbles, però després, quan estem assentats davant d'un responsable de recursos humans, ell el que està esperant és que el que li ofereixis sigui només seu, sigui només per ell. És a dir, estigui adaptat a les característiques de la seva organització, del sector, de l'entorn, del perfil dels treballadors. Estem en un país que ha canviat molt socialment i que no trobes el perfil de plantilles que et trobaves fa 10 anys, ha canviat molt. La formació ha d'estar adaptada a les característiques de les persones culturals, socials, religioses, etc. És a dir, jo trobo a faltar molta formació a mida, de debò.
I el responsable de recursos humans està disposat a pagar per una proposta singularitzada per la seva empresa?
De vegades sí, de vegades no. Això depèn. A veure, els cursos, quan estem parlant de cursos a mida, evidentment sempre partim d'un esquelet.
Sí,
esclar,
correcte. Correcte.
Hi ha una base inicial. Val? Jo diria que dins de les empreses, sobretot quan t'adreces a empreses, per mi, des d'un punt de vista del que fem com a empresa, vaja, és que els cursos a mida són bàsics, és que no pots anar allí sota amb una capsa i dir-li el curs i aquest, això fa miracles, no? Una altra cosa és un curs que puguis donar amb entitats que venen empreses de molts sectors i, esclar, adreçar també o situar també això en un curs a mida és francament difícil. Aquí també hauríem de tenir present cursos a mida per empreses, la pròpia empresa, cursos generalistes, entre cometes, que dongui entitat, que finalment arribin gent de diferents sectors i de diferents empreses, que és impossible que cada persona trobi el curs a mida del que ell necessita.
Em referia al que es diu formació in company, és a dir, a casa del client.
Això està clar. I, evidentment, el curs ha de ser a mida. I tornem una mica al que dèiem abans. Has de tenir el feedback del que es busca l'empresa per poder desenvolupar aquest curs, perquè, esclar, si tu vas allí i el responsable de recursos humans o de formació, depèn del tamany de l'empresa, espera que tu li diguis el curs que ha de donar ell, també anem una mica perduts, Això també és veritat.
En època de crisi s'està parlant molt de formació. Ens agradaria una anàlisi des del seu punt de vista sobre si la situació actual té a veure amb una pèrdua de competitivitat a la vegada generada per una manca en aquest aspecte de formació o per una manca de capacitat de poder-se adaptar als nous temps, si la formació, com s'acostuma a dir ara, per part de especialment de governants i de persones relacionades amb aquest tema, ha de salvar a molts d'aquesta situació de crisi en el futur o no?
Home, a veure, la meva experiència... Tant, primer, la meva experiència dins d'empresa, perquè jo he treballat amb empresa, amb una multinacional, i la meva experiència actual és que la manca de competitivitat no té una relació directa amb la manca de formació. A veure, amb la manca de formació, sí, però si hi ha una formació mínima que se suposa, tal com deies tu, que en aquests moments l'entorn social, l'entorn de la gent ha variat moltíssim, eh? És a dir, avui en dia hi ha moltes empreses que estan contractant gent, o que contractaven, potser ara ja no, dic, no perquè no els contratin, sí, sí, sinó sí, perquè ja no contraten a ningú, que ja partien d'una base de contractar doncs, gent amb formacions professionals, amb uns coneixements inicials reglats que ja donaven una certa garantia. Això 15 anys enrere, 20 anys enrere, no. Vale? O era minoritari. Potser no, però no era minoritari. Per tant, fet aquesta premissa, és a dir, tenim aquest estàndard inicial obert, el fet de la competitivitat no està lligat amb la formació, està lligat amb altres coses. I aquí hauria que analitzar també molt el funcionament de les empreses a nivell intern. I quan dic això vull dir que i torno ara aquí i faig servir una mica la meva experiència, haver treballat amb una multinacional, jo havia estat a Anglaterra i havia estat a França durant períodes de temps considerables i veies com empreses exactament igual, és a dir, dic exactament igual perquè eren del mateix grup i eren empreses entre cometes germanes o cosines, com funcionaven allí i com funcionàvem aquí, i la productivitat d'allí i la productivitat d'aquí, i era un 25 o un 30% més baix aquí que allà. I en canvi, curiosament, la gent anava menys estressada allà que aquí. Hi ha algú que m'ho expliqui.
Hi havia algun error?
Sí, 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 hi havia errons, sí. Esclar que hi havia errons que tampoc ara no...
No, però com que heu deixat molt obert això de la ignorància, sí, que algú m'ho expliqui.
No, que m'ho expliqui, perquè no, és, ja, una ja. Forma de, és una forma no, de dir-ho. Esclar que hi havia errons.
Us hem frenat la frase, Exacte. Anava havia, a dir que algú m'ho expliqui perquè jo ja tinc l'explicació.
Bueno, però... perquè jo havia vist per on anaven els trets.
Aquí està.
Funcionàvem aquí amb una sabata i una espardenya i allà no.
D'acord.
I aquest és un primer raonament.
És un primer raonament. Tenia també relació aquesta qüestió de la competitivitat amb el que assenyalaven vostès al principi amb l'actitud?
No. A veure, l'actitud de les persones és bona aquí, dolenta aquí, bona França, dolenta França, bona Anglaterra i dolenta Anglaterra.
D'acord. Condició humana a tot arreu.
Condició humana, i a més vull afegir una cosa. En general, el 90% de les persones dins de les empreses sí. Tenen una bona actitud. O sigui, el concepte aquest de que la gent, per definició,
s'arrepenja,
no és veritat. El que passa que al final la gent s'arrepenja, si veu que se n'arrepenja un i no li passa res, se n'arrepenja dos, no li passa res,
i acaba...
I esclar, és que aquesta és una altra cosa també molt curiosa.
Acaba tothom arrepenjat.
Tothom arrepenjat. Si jo tinc una funció a fer i no la faig, aquesta funció meva, com a treballador...
La fa un altre.
La fa un altre o es reparteix entre els altres. Resulta que per mort de la situació del país, aquest que no fa el que hauria de fer, finalment no li passa res. I els altres fan la feina seva més la part alíquota que li correspon d'aquesta persona o aquestes poques persones que no ho fan. Esclar, què estem fomentant? Doncs estem fomentant la situació que diem que el país no és competitiu.
Senyor Gimeno, formació, competitivitat, etc.
La competitivitat bàsicament ve determinada per dos elements: rendiment productiu i cost. D'acord? Penso que en aquest país un dels primers problemes que tenim en quant a competitivitat és de cost, d'acord? El cost salarial de produir, sobretot en l'àmbit industrial, s'ha disparat. Una acotació que volia fer perquè a vegades el tema de la competitivitat ho aboquem únicament a la capacitat de les persones per fer la feina, i és un element.
I vos dieu que la facin.
Efectivament, és un element clau, perquè sense les persones les factories no funcionen, d'acord? Però cuidado, perquè compte, perquè hi ha un element clau que és el cost.
Us pregunto i ens ho matiseu. Si estirem molt del fil, això de la productivitat-cost, acabaríem pensant en que el que fa, diguem-ne, competitiu un país, un món empresarial, és treballa molt i que em costi poc? O no és això?
No és això.
És que la relació treball-cost sigui
adequada,
competitiva.
D'acord.
Però tornem al que es deia jo abans. A veure, quan treballava jo en aquesta multinacional, els salaris francesos, els anglesos potser no tant, però els francesos estaven de l'ordre del 25% més alts que aquí. La seva productivitat era un 30% més alta que la d'aquí. Per tant, estic d'acord que
són els dos elements.
Que hi ha un element fonamental, que és el tema salari, però també hi ha un element fonamental, que és el tema de realitzar el que has de realitzar en el moment adequat i amb les quantitats adequades.
Fet el parèntesi.
Comparteixo plenament amb ell, la formació, el fer més o menys formació no és determinant per augmentar la competitivitat d'una organització, no és cap dalt, però sí és necessari.
I aquest
seria el matís. No sóc competitiu perquè tinc persones poc formades. No és correcte aquest plantejament. Això va per una altra banda. La formació ajuda. Ajuda a que l'organització funcioni millor. Però els aspectes de competitivitat s'han de tenir en compte d'altres paràmetres.
No? Uh-huh. 10:47, 10:48. Ja no tant en el món empresarial, a les persones aturades, gent que s'ha mogut en el món de la formació com vostès, què els poden dir?
Doncs que continuïn fent el que estan fent, que és formar-se. S'està fent molta formació ocupacional ara mateix. No és el mateix, el perfil dels aturats d'aquesta crisi no és el mateix que els de l'anterior. Era personal més estructurat d'una altra generació, no? Veníem d'altres temps. Ara és gent, doncs, lamentablement, molt jove, la que està quedant sobretot a l'atur, el grup social més gran és gent jove, que encara, doncs, manté un hàbit d'estudi important, que s'ha format a universitats, molts d'ells.
D'acord, amb un puntet de frustració pel fet d'haver, diguem-ne, assistit en primera persona a un esforç per arribar a una certa posició, diguem-ne, intel·lectual o formativa, i que no hagi donat un rendiment?
Sí, potser sí. I més que potser un rendiment que no seria tan econòmic, sinó seria un rendiment de desenvolupament d'allò après.
Exactament.
Jo subscriveixo totalment el que deies. És a dir, les persones que estan aturades, el formar-se no els garanteix tenir un lloc de treball, però el no formar-se els garanteix no tenir lloc de treball. Això està claríssim.
I el que és molt important, una persona que ha estat acomiadada, una persona amb experiència, que obri la seva ment i que es marqui com a objectiu personal que quan es torni a incorporar al mercat laboral tractar de que sigui en un lloc millor que el que tenia de treball. És a dir, i això passa...
Ho esteu plantejant gairebé al revés de com es planteja sovint, no?
Efectivament.
És a dir, m'interessa treballar on sigui. I vos dieu no, interessa que fins i tot et plantegis...
Compte,
d'acord, sí, després de la realitat, la realitat marca.
I aquella famosa frase d'una persona amb tot el dret del món quan el subsidi està arribant a la seva fi, de dir, em poso a fer el que sigui.
Esclar, això és
d'acord,
una cosa.
Això és molt raonable.
Sí.
Però aquella persona ha estat acomiadada, que té una situació, té un subsidi i s'està plantejant formar-se, que es formi, que busqui els programes formatius, que busqui els cursos que li permetin promocionar, és a dir, incorporar-se de nou al mercat de treball amb una situació de major responsabilitat, d'acord? Perquè així, d'aquesta manera, estem ajudant el conjunt, estem pujant l'exigència de les persones, com a societat estem pujant, i sobretot, molt important, les persones aturades que ara mateix estiguin pensant en fer un curs de formació, que mirin molt bé el que fan, quin escolleixen, d'acord? Que s'informin, que mirin. Hi ha sectors que estan demandant molt personal i no en troben. L'àrea de salut, a qualsevol nivell, hi ha una mancança molt gran de
personal sanitari.
A tots els nivells. Aquest cap de setmana, en premsa, a televisió, parlava de les dificultats, ho dic pels titulats superiors de la branca d'enginyeria, les dificultats que té el sector aeronàutic de Catalunya, que és molt important, perquè és un gran productor de components per les grans companyies de fabricació d'avions, que...
En trobar professionals qualificats.
Efectivament. Tots els oficis relacionats amb el manteniment, lampistes, electricistes, que hi ha molts espais a Catalunya on hi ha moltes necessitats i inclús s'estan anant a buscar fora, a dia d'avui, amb la que està caient, encara s'estan anant a buscar fora perfils perquè no es troben aquí. És a dir, hem de dir per acabar, que les persones que estiguin pensant en fer un curs de formació ocupacional perquè l'INEM li ha oferit, o que se'l paguen de la seva butxaca, que pensin molt bé què volen fer? Que no es limitin a dir, m'agradaria fer un curs de PowerPoint. No, que busquin l'aplicació del que volen fer. Que s'informin, que estudiïn on es volen reorientar i com.
Aquest escenari que dibuixeu gairebé és molt simptomàtic de què? Un plantejament equivocat en els anys anteriors?
No tan equivocat. A veure, dues coses. Una, em deies que hi ha molta gent jove que està aturada. Aquí caldria també afegir una cosa, i és el nivell de formació reglada que s'està donant als joves avui en dia, que el nivell d'exigència és zero. És a dir, no pot ser que una persona vagi passant, parlo d'ESO, estic parlant dels cursos d'ESO i de... avui potser ja no tant, vagi passant de curs olímpicament sense tenir una mínima exigència d'exàmens o d'aprofitament. Però és que a més, escolti, m'és igual, és que hem de dir les coses pel seu nom, és que els exàmens són exàmens, és per veure si aquella persona ha aprofitat o no ha aprofitat. És clar, això no s'està donant. I ara estem parlant de la formació reglada, no estem parlant de la formació a nivell d'adult de gent professional.
Se va partint d'aquest pressupòsit.
Clar,
poca cosa.
Llavors ja em diràs quina situació és l'actual. Segona qüestió, distingir entre el que seria formació tècnica, és a dir, coneixements, ampliacions de funcions dins de l'empresa, que poden ser doncs, ampliacions d'enginyeria a través de màsters, etc. Això és una qüestió, però és que després hi ha una segona qüestió que jo crec que és fonamental, i jo amb això sóc un defensor acèrrim del tema, i és les persones, quan, com bé deies tu, busquen un nivell superior al que tenien des d'un punt de vista de la feina, finalment, tard o d'hora, entraran a portar un equip de treball, petit, sí, mitjà o gran. Mm. I això no hi ha res que garanteixi que un bon, diguem-ne, especialista, un bon tècnic, sigui un bon conductor d'homes. I això no s'ensenya enlloc. Això finalment sí que s'ha de formar un, perquè hi ha tècniques per formar-se en el tema que la majoria de vegades no es fan servir. És allò de dir, d'un bon operari hem fet un mal encarregat. Per què? Perquè l'operari té la tendència a treballar i l'encarregat on es troba quin és el seu perfil de comoditat? Seguir fent el mateix que feia i no fer en els demés allò que ha de fer. I per tant, des d'aquest punt de vista, aquí hi ha una altra qüestió, i és, una cosa seria la formació tècnica, la formació d'especialitats, i una altra seria la formació de gestió de persones, de conducció de persones bàsica, quan entrem ja en temes de lideratge d'equip.
Reduint el plantejament, no sempre qui sap treballar sap manar. No,
exacte, claríssim. Sí? Sí, claríssim. Jo de bons treballadors n'he conegut molts que quan hem promocionat s'han transformat en...
I s'ha de saber.
En
què?
Amb dolents capatassos, amb dolents encarregats.
Fregant la tirania, sí, senyor.
Sí? Bueno,
jo... Bé, és una nota còmica.
Ara és que ara si per manar s'ha de tenir un punt de dolenteria o no.
S'ha de tenir un caràcter.
Això sí, efectivament. Sí, el caràcter no s'aprèn, però.
I sobretot el
que no t'has de deixar és prendre el pèl.
Ah, això no cal manar.
No, i aquest és el problema, que com que moltes vegades el que puja surt d'un entorn que hi havia companys...
Té la sensació que tothom li prendrà el pèl.
No, els companys el segueixen veient com a company.
Entesos.
I no el veuen com...
Com a un nou responsable.
Exacte.
Anàveu a dir.
S'ha de saber demanar més que manar.
S'ha de saber demanar més que manar.
Però n'has d'aprendre, és a dir, hi ha tècniques per aprendre, i això no està ben vist, d'aquesta formació no està ben vista.
D'acord, voleu dir que no està ben vist, diguem-ne, rebaixar-se, si es pot dir així, a demanar?
No, dic que no està ben vist donar formació d'això.
Entesos.
Jo em refereixo que quan una empresa promociona algú, el promociona perquè és un bon coneixedor del tema.
I se suposa que és un reconeixement.
És un reconeixement. I se li pressuposa que només pel fet de promocionar-lo ja li ve la ciència infusa de dir sabrà portar un equip de persones. I això no és així. A veure, el tema de comunicació, el tema de fixació d'objectius, el tema de definir indicadors, etcètera, tot això les persones han de saber-ho gestionar. I en canvi d'això no es dona formació.
Abans no arribem al final, per una persona aturada, què li diríeu? seguint la pregunta que hem fet.
Home, per una persona aturada, amb la mateixa, jo segueixo amb la mateixa línia que has dit tu, vull dir, s'ha de formar. Si el seu enfoc és dir, jo busco anar a gestionar equips o anar a portar equips de treball, atenció, no et formis tant amb la tècnica i forma més amb la gestió de recursos humans. Però esclar, això ja és una decisió que ha de prendre ell com a aturat.
Quan entri en qualsevol procés de selecció es valorarà molt què ha fet des que es va quedar a l'atur, eh?
Sí?
Sí, sí, perquè clar, estableix la iniciativa personal.
D'acord.
L'actitud.
Això, diguem-ne, que veurem gairebé és nou, per dir-ho així. Es valorarà el que ha fet una persona durant...
Efectivament. Els que tenim persones, sí, 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 ho valorem. Jo ara mateix, donar... Jo estic contractant persones ara mateix, clar, la meva organització està creixent i ho estic valorant molt. I la persona de la meva organització que gestiona els recursos humans més que jo, perquè és capdalt. Una persona que ha estat un any
quieta a casa,
quieta a casa,
bé,
doncs té possibilitats diferents respecte al que veus que s'ha estat formant a millor o pitjor criteri,
sí,
però
sí, sí,
ha estat actiu, ha tingut esperit de millora, i,
és a dir, iniciativa personal,
efectivament. I jo convido les persones, de veritat, escollin bé el que fan, perquè hi ha molta formació, s'ha de saber seleccionar el que fas, i sobretot amb la mentalitat d'orientar-la o cap a on vols anar, no fer per fer formació.
L'agenda de l'ADEC en aquest minut final, Susana.
Doncs continuant amb el tema de formació, volíem apuntar que l'ADEC s'ha endinsat en el camp de la formació online de la mà de Grup Conducta, que avui tenim aquí amb nosaltres,
el senyor Jimeno,
i els continguts formatius de tot un líder europeu com és Avanzo Learning Progress. Aquest paquet formatiu ofereix una vintena de títols en àrees ben diferents, com pot ser doncs, ofimàtica, habilitats directives, qualitat i medi ambient, comercial, prevenció de riscos, etc. La inscripció a aquests cursos de formació és bonificable per a les empreses i la mateixa gestió de la bonificació pot ser assumida per Grup Conducta. Com sempre, tota la informació dels cursos presencials i d'aquest paquet formatiu online la podeu trobar a l'apartat de formació del web de l'ADEC, que recordem que són www.adec.cat.
Susana, gràcies. Pau Jimeno, gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies. Gràcies. Bon, tots vostès, en 5 minuts tornem. Notícies en connexió com ràdio.
Cel, cada dia al matí amb nosaltres.